Cara o creu, amb Lourdes Prat.
Què sol passar els dimarts a aquestes hores de la tarda? Doncs que remenem històries de la història. I en qui ho fem? Doncs amb el remenador oficial d'aquestes històries de la història, que és l'Alfred Lleí. Alfred, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, estimada contertuliana del remena coses.
Sí, perquè aquí remenem segons la marxa. Venim amb un propòsit i després el canviem.
De fet, avui, propòsit,
no en teníem.
No n'hi ha cap.
O sigui que és el millor que podem fer.
Jo deixaré que em tiris canyes, intentaré recollir-les, no?
Però... Sense planejar, les coses surten
que sí.
De manera espontània.
Això ho deia el meu padrí, sempre. L'improvisat surt sempre millor que el planejat. I el meu pare te segueix dient. I jo ja ho començo a dir. I ja no dic els meus fills, encara no en tinc, però ja li dic a la meva neboda.
Això, aquesta frase ha quedat com de senyor gran, eh?
Que sí.
I jo ja ho començo a dir.
Bueno, com aquell anunci, no te'n recordes aquell anunci també?
On està el límit de començar a dir les coses o no dir-les?
Mira, hi ha un anunci molt bo a televisió, no sé quin canal és, de televisió espanyola, que sortia una noia jove, de 30 i tants anys, 30 i pocs anys, i que deia, per exemple, ai, abriga't, i no sé què, diu, ai, estic parlant com la meva mare. Doncs aquell punt, quan et dones compte i ets conscient de que ja parles com els teus pares,
sí,
o que comences a ser més protector conservador com els pares, vol dir que ja estem començant a canviar de
d'estatge, no?
Sí, jo crec que sí.
O que estàs madurant, tampoc, no és que sigui això, però...
Jo no, bueno, encara que em mori amb 100...
O que tenim experiència.
Jo no maduraré mai, això és una altra història, això en podem fer un altre programa, si vols.
Això vol dir que ja tenim experiència i comencem a parlar així.
Sí.
Doncs, improvisadament, perquè si hagués sigut planejadament, avui de què caldria parlar? Quina festivitat tenim al voltant, o què és el... perquè la setmana anterior era canòlic,
sí,
però
cert.
Aquesta és així...
Bueno, estem amb Corpus i tal, però jo no he volgut fer tampoc allò que dius, de passem del santuari de canòlic, passem a Corpus, sembla que això sigui...
Corpus quan és?
Bueno, va ser aquest dijous.
Va ser aquesta setmana passada, no?
Diumenge, exacte. Sí,
aquest diumenge, diumenge.
No, ha estat aquest diumenge passat.
El diumenge passat, clar, jo sabia que el diumenge havia sigut alguna festivitat.
Tu sabies allò de tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi i el dia de l'Ascensió, no?
Doncs
érem dijous, llavors va canviar i van passar-ho el diumenge.
El diumenge.
Per allò de la festa, no? Però aquí va ser un trasbals, quan ho van canviar ja fa molts anys, perquè la gent respectava moltíssim aquell dijous, el dijous de Corpus, no? Era una de les festes més celebrades i més estimades, no? Dins de les festes litúrgiques de la història d'Andorra.
És aquest dia que hi ha molts llocs que es fan catifes florals?
Sí, exacte, que posaven, i a més posaven les bànues aquelles totes brodades per demostrar allò.
Sí, sortim
al carrer, no? I fem... Sí. Fem que la festa entri a les cases, no? Però jo he volgut treure una miqueta el tema de Corpus, perquè sembla que parlem només de festes religioses, no? Que no tenen res de dolent,
i
que a Andorra existeix una tradició ben llarga i ben antiga, no? Però avui sí que, tot just abans de venir, m'he posat a mirar una mica d'efemèride, no? I m'he donat compte que tal dia com avui, justament 9 de juny, moria fa 145 anys Sant Charles Dickens.
Escriptor.
Un grandíssim escriptor anglès, no? Una de les joies de la literatura universal, però sobretot un autor d'obres tan immortals, no? Com l'Oliver Twist o com el David Copperfield o com aquells contes de Nadal, no? Amb el Mr. Scrooge, que tots hem viscut amb aquelles representacions més televisives, no?
I que encara es llegeix, i això serà...
No passen.
Per tota la història.
Les obres de Dickens, com les sinfonies de Mozart, jo em penso que no caduquen, no tenen caducitat, no? Estan sempre fresques.
Són icones de la història i de la cultura, no?
I és curiós perquè jo, mira, igual et diré, mira, quatre anècdotes, que això de poc... Després, si vols, ho tirem més cap a la vessant andorrana i parlem d'escriptors, ja que parlem d'una primera espasa, no?, dels escriptors del Regne Britànic, no? És curiós perquè algunes dades curioses, com per exemple, ell va néixer amb una família de classe mitjana, no pobra com la majoria d'escriptors d'aquella època, no? Però és curiós com... eren tan malbaratadors a la seva família, això ja són xafarderies, allò
de... Sí, d'aquestes que ens agraden.
Exacte, d'aquelles que ens agraden a cau d'orella, no? De perruqueria sanament parlant, no? I es veu que fins als 9 anys no va començar l'escola,
Doncs mira, em sembla molt bé.
O sigui, que imagina't com passa...
Home, si no és per cap desgràcia o per algun impediment així de malaltia, doncs...
No, però és curiós, no? És una dada... També quan va morir, amb 58 anys només, uh-huh. És curiós que va deixar un patrimoni de 80.000 lliures, que vindrien a ser com uns 8,3 milions d'euros d'avui, eh?
Que no era fàcil, eh?
No era fàcil en aquella època, eh? S'havia de vendre molts llibres i s'havia de ser veritablement popular, eh?
Tant,
perquè no era pas uh-huh. habitual, no, això. Després, què més temes curiosos, no? Doncs ell volia ser actor de teatre, una cosa que poca gent coneix, i gràcies a una grip, i dic gràcies, perquè sí. Si hagués sigut actor, segur que ens haguéssim perdut.
No hagués arribat a aquesta fama fins aquí, no? La fama d'un autor no hagués sigut com la d'un escriptor, que encara podem tenir les seves obres i llegir-les, no?, i rellegir-les.
Tal qual. O sigui que a vegades les vicissituds de la vida
sí.
et porten a agafar un segon camí que potser no era el que tenies marcat com a prioritari, però és curiós que ens han beneficiat tots els altres durant 145 anys més,
sí.
no? O 150
sí.
o 180, no? També, curiosament, una altra dada també curiosa, que va ser un home, un gran defensor dels drets humans, eh? Va defensar sempre els pobres, va defensar sempre els drets humans, va estar sempre en contra de la pena de mort, que tampoc era massa tradicional a la seva època,
clar.
Que era ordre del dia, no? També una dada també a recordar, no? I també una gran amant dels viatges. I amb aquells viatges que feia de punta a punta del món, d'una latitud a una altra, va coincidir a París, un bon dia, amb Alexandre Dumas, i també va coincidir amb Juli Verne. O sigui, imagina't...
Tres gegants, eh?
Ara fem ciència-ficció. Tu t'imagines poder estar prenent cafè en un hall o en un bar d'aquests de París, mm-hmm. A la Grand Rue Royale, per exemple, un cafè d'aquests clàssics o un bistró, i que a la taula del costat poguessis escoltar la conversa, encara que fos així a cau d'orella,
sí.
d'en Juli Verne, d'en Charles Dickens...
Vols dir que no li diríem em permet seure?
Jo crec que ja ens seuríem directament. Sí. Diu, escolti, venim de Ràdio Nacional d'Andorra.
I a més, vinc del futur.
Sí,
però...
i estem fascinats amb les seves obres, no? Què opinen d'això i què opinen de l'altre? I... Uh-huh. Jo crec que si poguéssim veritablement viatjar en el temps, jo sóc dels que veritablement no aniria cap endavant, aniria cap endarrere. Eh?
Això ho arribarem a fer. O arribaran a fer els que vinguin després.
Sí, però cap endarrere seria xulo, perquè poder conèixer de primera mà...
Ja saps el que vols escollir.
Sí, però un amic meu l'altre dia em deia, jo aniria cap endavant. Jo, mira, nen... Jo només et faig una reflexió personal, una reflexió made Alfred Lleí. Mm-hmm. Si cada vegada que avancem fot més fàstic això, llavors
si
per què vols avançar 2.000 anys més? Tira cap enrere, que encara estaven millor algunes coses, no?
O
sigui, simplement per això. Jo sóc un amant de la història i no podria evitar anar-me'n a conèixer grans personatges, no? Grans personatges que et deixen una empremta i que segur que podríem treure molts programes, no?, per dir després, escolta, que la setmana passada vaig estar fent cafè amb Juli Verne i em va explicar això, no?
Sí.
Això sí que tindria allò que es diu suquet,
i tant,
eh?
Suquet.
I més, un tema també curiós, per exemple, doncs que diuen que la humilitat és oriunda del coneixement, no? Jo sempre he defensat aquesta frase i he intentat portar-la com a bandera. I això ho demostra Charles Dickens, que veritablement demostrava que era un grandíssim home de la literatura, perquè va prohibir expressament que quan ell ja no estigués, que s'erigís cap mena d'estàtua en el seu honor, no? Una persona modesta, una persona humil, una persona que va estar per ajudar qui més ho necessitava, però per deixar sobretot grans obres, de les quals el que estàvem dient fa un momentet, no? És curiós que faci 145 anys avui mateix que va deixar-nos, però que algunes de les seves obres que tenen 160 o 170 anys es segueixen llegint i et segueixen semblant fresques del dia, fetes com el pan bimbo, saps? Allò fresco del dia, no?
Sí.
Doncs igual, no? Això és fantàstic, no? Malauradament no va visitar el nostre país, no el vam tenir mai aquí, o almenys que hi hagi constància dels seus viatges, no passaven per Andorra, ni molt menys. Però aquí a Andorra sí que hem tingut, i el carrerer aquest que vaig voler publicar ja l'any passat, sí que tenim alguns escriptors, no?, que han deixat una empremta tan important al nostre país, tant nacionals com estrangers, que s'ha decidit, no?, i això ho vam parlar un dia també, s'ha decidit deixar-los per la posteritat un carrer, una plaça, una avinguda, etc. No? Tenim des d'Antoni Fita i Rossell, passant per mossèn Cinto Verdaguer.
Que, per cert, avui hem obert el Cara o Creu parlant del Premi Fité i Rossell.
Doncs mira.
Podríem fer una miqueta...
Doncs parlem d'Antoni Fité i Rossell, si vols.
Home, mira, em sembla genial.
A mi, doncs,
veus? L'has quadrat improvisant. L'has quadrat.
És que...
Sempre surt bé.
És que ara deixa-m'ho buscar perquè està ordino. Per aviam si ho trobo.
És igual.
No, m'he donat compte que no tinc índex.
El trobaràs.
Ho trobarem.
Si cal, canto...
Tu vés cantant, vés explicant un acudit, tu explica el que vulguis, eh? Jo trobaré.
Però veus les coses? Tot lliga. L'altra vegada també ens va passar alguna cosa semblant. Portaves alguna cosa que, sense saber de què tractava aquella tarda, el Cara o Creu, i
és
ens
veritat,
va quadrar.
És veritat. Però saps què passa? Que allò que es diu d'andar-se por les rames o ir-se per los cerros de Úbeda, que diuen a la veïna Espanya, no? És curiós, però a vegades et porta camins que no t'imaginaves que acabaries parlant d'allò quan la idea era una altra absolutament diferent, no? Però bueno, ja l'he trobat. Mira, Antoni Fité Rossell, que té un carrer, no? Antoni Fité, Joan Antoni Carles Fité i Rossell va néixer a la casa Fité Riba, abans Rossell, d'Ordino, l'any 1706. O sigui, imagina't un il·lustrat com era ell, els anys que té i l'honor que sempre li quedarà en aquest país, no només pel fet de ser andorrà, sinó pel llegat que va deixar, no? Uh-huh. Les primeres notícies de Casa Rossell daten de l'any 1411, de principis del segle XV, moment de la renúncia dels drets sobre la Casa Rossell, que Ramona Rossell va signar al seu pare, en Bernat Rossell. Ell ja en aquella època, que no era gens habitual que els andorrans fossin il·lustrats en aquella època, i es parla d'ell com si fos el primer il·lustrat de l'època més recent, de la història més contemporània nostra, no? Va ser doctor en dret i advocat i un dels andorrans més destacats de la il·lustració, com estaven dient. Va ostentar el càrrec de veguer episcopal d'Andorra des del 1739 fins al 1747 i, per encàrrec del Consell General, va escriure el conegudíssim Manual d'Igest, de l'any 1748, no? Una recopilació que podríem dir doncs, històrico-jurídica, no? Que tracta de la història, de la forma de govern i dels usos i costums de les valls d'Andorra. Durant anys va romandre tancat al conegut armari de les sis claus. I dic de les sis claus perquè en aquella època eren sis. Després ja, a partir de l'any 78, amb la creació de la meva estimada Escal de Sant Gordany com a setena parròquia, ja va passar a ser l'armari de les set claus, no? Un moble amb 28 calaixos, que folrat de cinc, que contenia més de 6.000 documents des del segle XII fins al segle XX. L'obra completa, el títol real del Manual d'Igest que va fer en Fité Rossell, és Manual d'Igest de les Valls Neutres d'Andorra, en lo qual se tracta de santiguitat, govern, religió, de sos privilegis, usos, preeminències i prerrogatives. Allò de lo bueno si breve, dos veces bueno, en aquella època no funcionava, ja
no,
veus.
Eh?
Lourdes, ja veus que no, eh?
Déu-n'hi-do.
I llavors acabem dient que el 28 d'abril de l'any 80, un tema anecdòtic, curiós, l'Oficina de Correus Espanyols del Principat d'Andorra va posar en circulació un segell de 8 pessetes de l'època, de la sèrie Europa Personajes, dedicat a Antoni Fité Rossell, representat amb el tricorni i el gambeto, malgrat no va ser mai conseller general, no? Però li van voler donar aquesta pinta més andorrana, més oficial i oficiosa, no? Uh-huh. Aquesta seria, a grans trets, la petita biografia d'en Fité Rossell, que dona nom als grans premis literaris que aquí al país tenim, i també amb algun carrer d'Ordino, i que, si més no, fa pensar a molta gent, no? Perquè el Manual d'Igest jo crec que ja no és només important per aquest estudi històrico-jurídic que es va fer, sinó per aquelles màximes, no? Del final, aquelles màximes curioses que ensenyaven com ser un bon andorrà.
Que fort, no?
I que jo emplaçaria a molta gent, sobretot a molts polítics d'avui, dels nostres dies, d'avui no, d'ahir encara, que se les rellegissin. Perquè hi ha algunes que precisament no estem escoltant gaire i podran dir, que són del segle XVIII. Sí, però quan s'escoltaven més o es posaven més en pràctica, no teníem els problemes que tenim ara. Uh-huh. Casualitats? Potser sí. O potser no.
Uh-huh.
O potser no.
Doncs aquí queda, no?
Aquí queda.
La reflexió i el potser que algú no se l'ha llegit i que sigui hora de que faci un cop d'ull.
Sí, perquè també és una obra d'aquelles que es veu fresca, eh? Jo la comparo molt amb aquella obra que Baltasar Gracián va fer, l'Oráculo Manual y Arte de Prudencia, que més o menys és de la mateixa època, i és curiós perquè amb aquell ensenyava a ser un bon príncep, un bon noble, ser un cavaller, no? Uh-huh. I qualsevol membre de la Casa Reial havia de respectar aquelles normes si volia ser un bon sobirà. Doncs aquí ve a ser la versió andorrana, també, com diguem, ei, exemples per poder ser, o normes per poder ser un bon andorrà, no? Mm-hmm. I recordo una que diu, que deia alguna cosa així, no sé quina màxima és, però deia alguna cosa així com els andorrans hem de saber mantenir-nos neutrals a una o altra corona, no? Com diguem, sempre neutralitat, sempre mm-hmm. neutralitat, no? Sempre neutralitat, perquè arriba un moment que dius, quan la balança es desequilibra i es dona més prioritat amb un senyor, amb un copríncep, que amb un altre, és quan comencen els problemes. Aquí es diu sempre que el coprincipat és un coprincipat parlamentari constitucional i amb la forma que es diu pro indiviso, no? Amb dret, que vol dir precisament això, no? Absolutament meitat de meitat, però 50 i 50, no 49 i 51,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
Que a vegades tenim un que està més a prop i l'altre que està més lluny i sembla que un sigui més que un altre. Aquí tot és pro indiviso, el 50%. Una co-senyoria, no? Dos senyors. Que, i això que no ho perdem mai, perquè darrerament saps que s'està parlant molt als mitjans i potser un gramassa, no? D'una possible, i valgui la redundància, una possibilitat, millor dit, de poder renunciar a aquesta tradició gairebé mil·lenària del coprincipat d'Andorra, no? I algun excap de govern ha fet fins i tot reflexions encertades, evidentment, no seré pas jo qui digui que no són pas encertades, 5 o 6 possibilitats que hi hauria en cas que aquest coprincipat, com el tenim conegut des del darrer mil·lenni, se'n anés a Norris, no? I llavors aquí també sí que hauríem de fer una reflexió, perquè qui som, no? Qui som per tocar una tradició institucional que porta gairebé un mil·lenni? Jo vaig estar no fa pas gaire als arxius comarcals d'Urgell i vaig poder tenir a les mans, que em van deixar tocar i em va fer una gran il·lusió, el testament espiritual del bisbe Armengol, Sant Armengol, no?
Sí.
1.000 anys tenia aquell paper, aquell llegat històric, 1.000 anys. I el moment que el vaig tenir a les mans, que em feia angonia tocar-lo i tot, i m'ha dit, no passa res, el deixem tocar. Quan el vaig tenir a les mans, el pes de la història no es podia obviar, Lourdes, no es podia obviar. Un copríncep nostre, que va ser bisbe, que a més és sant, un dels 4 bisbes de la història nostra que han sigut sants, no? Que també en parlava en un dels llibres d'aquestes històries de la nostra història, no? Del bisbat a l'altar, que es deia, no? Aquell capítol.
És curiós.
Poder tenir a les mans un document així i veure lo important que és, que durant 1.000 anys Andorra ha estat gairebé governada institucionalment, amb els seus matisos i amb els seus avenços, lògicament, no podem viure ara fa 1.000 anys, no? Però hauríem de reflexionar, perquè si mai passés això, Déu ens lliuri de caure en errors que podríem analitzar tots i cadascun dels punts que el mateix Òscar Riba, que és cap de govern del nostre país, va analitzar molt, molt encertadament, no? Però caldria veure què és el que més li convé a Andorra. Però jo crec, i ho t'ho dic des de la meva humilíssima posició d'andorrà i d'andorrà convençut i militant, ens hauríem de mirar molt seriosament de que això pogués caure en l'oblit, no? Si Andorra s'ha salvat, que no és per casualitat, no? Si Andorra s'ha salvat, i això són potser apreciacions personals i potser poc fundades, no? Però jo les sento així, les percebo així, no? Si Andorra no hagués tingut el suport dels dos coprínceps, tant el francès com l'espanyol, en èpoques de guerres amb Espanya, en èpoques de guerres a França, en èpoques de guerres mundials, potser aquella neutralitat que vam poder aguantar perquè un dels co-senyors era un príncep de l'Església, potser no l'haguéssim tingut tan clara i ni ens hagués respectat Franco, ni ens hagués respectat Hitler, i ni ens hagués respectat ni Mussolini, vaja, no?
Doncs sí, que no toquem les coses que funcionen.
Exacte. Això ho deia una botiguera d'aquí d'Andorra la Vella, ja molt gran, que va morir, i un dia li vaig fer una reflexió i li vaig dir, escolteu, per què no renoveu aquesta botiga, que ja té molts anys, això ja, buah, jo està igual des que jo vaig néixer. Diu, però per què si ja funciona? I em va fer aquesta reflexió.
Sí.
Per què si ja funciona? Home, potser no és un argument molt sòlid, certament, però entre poc i massa, no? No tocar mai les coses tampoc és bo. S'han de diguem, posar,
actualitzar una miqueta, no?
Posar una mica en forma, no? Allò, treure-li una mica,
la cara una mica
aquella olor de càmfora, no? Que a vegades pot tenir una cosa molt, molt tancada en un armari sempre, però per l'altra banda també no buidar l'armari i canviar el moble. Si ja l'armari funciona, per què treure'l, no?
Clar que sí.
I aquesta és una petita reflexió, no?
Doncs, Déu-n'hi-do, el que ens ha sortit,
Home, i tant.
Molt bé, un parell de reflexions importants.
I per acabar, inclús diria, afegint això del coprincipat, no? Que es parlava inclús de la possibilitat de que el Sant Pare, decidís, clar, el Sant Pare, per molt respecte que tinguem els catòlics, el Sant Pare, ell no pot decidir. Ell no pot decidir, això li pertany al poble i li correspon al poble andorrà.
Jo crec que sí.
I amb referèndum, com qualsevol llei qualificada, que a més serien 2/3 de la cambra, com a mínim, no? Tocar una tradició mil·lenària no és cosa de dir... És com allò de dir, què fem? Fumem o no fumem? Això és una altra història, no? Està molt bé que no es fumi als llocs públics, em sembla molt bé. Jo sóc dels que, diu que no s'ha de fumar ni públicament ni privadament, no? Perquè no sabem provadament que no és bo per la salut. Però coses com aquestes no es poden tractar amb cap mena de lleugeresa. Jo només dic això.
Doncs aquestes són les reflexions, el que hem recordat també de la història, històries de la història, de la nostra història, de la d'aquí, amb l'Alfred Lleí, com cada dimarts, que s'apropa aquí als micròfons i ens porta aquestes reflexions que a vegades són sorgides de l'espontaneïtat i que de vegades doncs, que les tenim més controlades, però són bastant de no control, tu, jo, eh?
Sí, millor, eh? I que Déu ens conservi aquesta manera de fer, perquè sincerament m'ho passo molt bé amb tu. Ja saps que m'ho passava també molt bé durant 3 temporades
amb
la Creu, però amb tu fa tants anys que ens coneixem, Creu. Ai, perdona, Lourdes, fa tants anys que ens coneixem,
tants que
jo crec que si tu i jo preparéssim un programa no seríem ni tu ni jo.
No.
Eh que no?
Perderíem els papers. Portant papers els perderíem.
Crec que perderíem el respecte. El respecte dels oients, eh?
Moltes gràcies, Alfred, per haver estat aquesta tarda amb nosaltres.
A tu, maquíssima, a reveure.